estadía. Tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te quedó la gana.
¡Toma que toma!
Bueno, i com vostès sabien, se va votar la llei de residus, l'escorx, i la proposició de llei dels residus i els sòls contaminants per a fomentar aquesta economia circular. Pues, bueno, això va ser dilluns, ahir, dia 11, on va votar les esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris, on també la Unió de Llaboradors i Ramaders va aportar diverses opcions. Tenim el seu secretari general, a Carles Peris, per a que ens parle què és el que va aportar a aquesta nova llei. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Què és el que aporta la Unió a aquesta llei?
Bueno, bàsicament nosaltres el que hem fet és que una vegada s'han presentat aquestes esmenes a la llei de residus autonòmica, després de que se generara tanta polèmica en la estatal, pues vam veure que pràcticament era un copia i pega la llei estatal a l'autonòmica, per tant no anàvem a permetir, no?, que després de la gran polèmica que s'havia fet per aquesta llei estatal, pues no ens agradava pues deixar que aquesta llei autonòmica fos pràcticament igual que l'estatal, no? I per tant vam presentar algunes propostes, sobretot per a millorar la redacció, no?, de la llei autonòmica en la línia que ens agradarà més, no? Que nosaltres, la nostra part principal és que volem que la llei contemple que estem en restos agrícoles, estem fora, diguem, no ens consideren com a residus, sinó com a un subproducte, a través del punt 3.2. Això per a nosaltres és bàsic, que s'incluïsca dins de la llei, i en tot cas, en cas de que no se pugui aplicar perquè la llei estatal estiguera per damunt, pues elaborar, no?, un reglament on hi hagi excepcionalitats, i ahir sí que vam aconseguir que tots els partits polítics presentaren esmenes en aquesta línia, no?, que s'elaborarà un reglament d'excepcionalitats, que si vols comentem quines són.
Sí, sí, digue'm, es comença, per favor, i si n'anem parlant sobre elles.
Sí, perquè al final el que intentem serà, si anem a ser un residu que no ens consideren com a un subproducte, pues tindre excepcionalitats com, per exemple, que les restes de cultius derivats d'arrencar pues una parcel·la siga per una reconversió, reestructuració, pues això que estiga exempt de gestionar-se com a un residu, no?, que se pugui cremar quan arrenquem una parcel·la, o parcel·les en una dimensió reduïda, inferiors a 10 hectàrees, que pugueren també entrar ahí, o parcel·les, per exemple, que tinguin una dificultat de mecanització, que la maquinària trituradora no puga entrar, no puga accedir per el diferencial de les línies de cultiu, no?, que siguin inferior a 6 metres, per abancalaments, per difícil accés de la maquinària, i al final també pues és buscar clarament aquestes excepcionalitats, no?, dins de d'aquesta llei, perquè és el que ens pot permetir en un futur continuar cremant allà on no podrem triturar, perquè el sector pues el que vol és anar adaptant-se, no?, i on se pugui triturar, pues triturar. I després també estem intentant buscar també que en el cas que se tinga que gestionar això, pues que les parcel·les tinguin centres gestors en un futur a menys de 5 quilòmetres, perquè moltes vegades dius que gestionar el residu, però on el gestionem, on estan aquestes plantes de gestió de residus? O sigui, que l'administració faci unes feines prèvies abans de fer, reglaments o lleis que impliquen un cafè per a tots, quan tots no ens podem adaptar a aquesta llei en concret.
Quan parlen de parcel·les de cultius no rendibles, a què se refereixen?
Bueno, parcel·les pues de zones desfavorides, cultius de secà, de baix rendiment, que ja fa prou la gent, a millor de l'interior, de poder mantindre aquestes zones en un cultiu, pues damunt no li fiquen més exigències. Primer, perquè no poden accedir la maquinària conforme toca, orografies molt complicades, i rentabilitat baixeta, perquè és el que diem, zona desfavorida, cultiu de secà sense aigua i damunt en un baix rendiment. O sigui, són coses que són de sentit comú, que a aquesta gent no la podem exprimir més tampoc, i zones de l'interior que tampoc estan més lluny de possibles centres de gestió de residus. O sigui, és un poc anar en la línia d'aplicar el sentit comú sobre el territori i no voler aplicar sobre la gran capital, o des de la gran capital, voler aplicar polítiques en el territori sense estar adaptat al territori. Bàsicament, el que hem buscat en les nostres propostes per elaborar aquest reglament, que sí que tenim i constarà dins de la llei que se va elaborar el reglament, després faltarà veure si totes les propostes que hem fet estaran incluïdes dins del reglament o no.
Sí, i a tot això, en el que ells argumenten, en el que definitivament s'aprova, vostè veu que tenen en compte, perquè jo el que veig al final de l'escrit és que desitjaríem que es valoren i atenguen aquestes aportacions que van en la línia d'adequar la llei a la realitat del sector agrícola valencià. En tinc en compte?
Nosaltres pensem que una vegada l'administració s'ha compromès a elaborar un reglament, sí que van a comptar en les nostres propostes, sense ningú dubte. I tots hem vist que una vegada va haver la gran polèmica en la llei estatal, tots els grups parlamentaris valencians estan intentant canviar la llei a nivell estatal. O sigui que la llei al final contemple que n'hi ha una excepcionalitat en el que és el tracte de restos agrícoles, que no mos traten com a residu i com a un subproducte. Jo crec que això seria l'objectiu principal, però per si de cas no se considera aixina, pues tenim que tindre un reglament d'excepcionalitats adaptat al sector. Bàsicament és això el que hem buscat.
Mire, ahir en deien en el programa d'agricultura algo que no sé si vostè ho valora de la mateixa manera. Allò que avancen quan ve la collita, la quantitat de quilos que van a traure, diuen que beneficia perquè dona pistes als compradors i se poden aprofitar d'això.
El que és la publicació de l'aforo?
Sí.
No, nosaltres pensem, clarament, nosaltres des de la Unió sempre hem defensat que se publiqui l'aforo per part de Conselleria, per part del Ministeri d'Agricultura, perquè al final el que menys capacitat té de saber el que n'hi ha en el camp, en les distintes zones productores, és el productor. Els grans compradors, els grans supermercats, els grans lineals que compren fruta, tots tenen les seues bases de dades dels aforos que n'hi ha. O sigui, ells mateixos ja se realitzen els seus aforos per a veure una vegada eixen a camp pues poder apretar o més o menys al productor. Jo crec que lo bonico i lo interessant de la publicació de l'aforo és que aquells que no tenim aquesta capacitat pues tenim una informació pública transparent i que tenim dades a nivell estatal, hasta inclús a nivell mundial, perquè tu entres en qualsevol pàgina de l'USDA, que és el Ministeri Americà, i allà estan publicats tots els aforos de tots els països productors de cítrics. O sigui que avui per avui la informació és molt completa i pensem que la Conselleria ha de fer un esforç encara més enllà, sinó de publicar l'aforo i damunt publicar-lo per varietats, perquè és molt important també saber per varietats, perquè a nosaltres ens interessa saber si n'hi ha molta clemenules, poco, si n'hi ha molta hernandina, o si n'hi ha molta navelina, o si n'hi ha moltes lanelates o poques, perquè al final quan venen a comprar-te tu necessites saber lo que n'hi ha fora també per a poder apretar més o menys en demanar uns diners, no? Jo crec que en aquesta línia nosaltres ho tenim clar des de fa molts anys, que volem que n'hi hagi publicació de foro i quan més transparent millor.
I per lo que fa, perdó, per lo que fa que siga la primera volta que el CABA de Requena tinga representació en vot en el Consell Rector de Regulació de Denominació d'Origen?
Bueno, és una cosa positiva. Al final trencar una dinàmica de tants anys on no n'hi havia representació de zones productores de cava, sigui valencià o sigui Extremadura, que només era d'una part productora, que era Catalunya, pues trencar aquesta hegemonia és positiva. Ara, també n'hi ha que ser conscient de que només anem a tindre un vot, o sigui, no anem a tindre un pes específic dins de la DEO cava. Però bueno, jo crec que és important perquè al final aquells que tenen aquesta posició de domini dins de la DEO cava, pues també veuen que els altres pues tenen el seu pes específic, que són capaços de coordinar en moments determinats per a intentar defensar també els seus interessos. Jo crec que és positiu, molt positiu.
36 anys i és la primera volta que se tindrà representació. Perquè, clar, quan se parla de cava, tot el món estem pensant sempre pues, en Catalunya. No entenem, quasi també en tenim, no?, en la Comunitat Valenciana.
Sí, la veritat és que, els representants així no ho diuen, no? Que clarament quan se pensa en cava se pensa en aquesta posició de domini que han tingut sempre els catalans, però bueno, sí, cada vegada més, igual en el cava que en el vi i en altres zones productores, cada vegada s'està fent elaborant d'una forma millor, i els productors al final també han vist que el preu del raïm de vinificació de que se destina al cava, pues sempre ha tingut un preu un poc per dalt, i és positiu, no?, que al final tinguem aquesta diversificació també, no?, no que no només destinem, diguem, els nostres recursos, diguem, al vi de vinificació, i no tindre aquestes opcions que són molt positives, com per exemple el cava. Jo crec que poc a poc el sector també va adaptant-se, no?, i va millorant en aquesta línia, que cada vegada fa productes de molta més qualitat així en la Comunitat Valenciana.
I per lo que fa a el preu de venda dels productes, de lo que costa o que li paguen al productor, a lo que acaben venent-lo en les grans superfícies, en què estiga ben detallat lo que és i se preu, la traçabilitat, vostè què pensa?
Nosaltres pensem que això, tot lo que siga transparència, és positiu. L'etiquetatge en el preu d'origen, a veure el consumidor el que pagaria en el, diguem, el que està pagant en el lineal. Nosaltres això pensem que tot el que siga treballar en una línia de donar-li transparència a la cadena agroalimentària, això és molt, molt, molt positiu. El que passa és que sempre s'han fet moltes iniciatives i la veritat és que costa molt, no? Costa molt que la cadena agroalimentària tinga transparència i tinga una major informació, hasta inclús de lo que siguen productes de més proximitat o productes de fora, que també se podria treballar molt en eixa línia. Uh-huh. De fet, avui, per exemple, estem denunciant, no?, eixa gran o escandalosa diferència, no?, que n'hi ha despreus en camp i a lo que està pagant el consumidor, que estem en un procés d'inflació molt alt, i veiem que el consumidor, la cistella, estan pagant molt més pels productes alimentaris i en origen pues no estem rebent pràcticament res, en diferencials superescandalosos. A l'inici de la campanya del meló a la sandia, sí, hi ha diferencials del 511%, o en la campanya de cítrics, que és la més predominant nostra, han hagut diferencials del 1.298%, o un cultiu molt bàsic, o un producte molt bàsic, com són les creguilles. Nosaltres estem cobrant 0,34 cèntims en origen, l'intermediari està sobre 0,53, i el consumidor no ha deixat de pagar menys de 1,37 € en el supermercat, de 1,37 € cap amunt. O sigui, n'hi ha uns diferencials abusius, i al final els que estan fent el negoci, com sempre, són els grans supermercats. Que estiguem en la situació que estiguem, i són els que realment s'estan emportant quasi tots els guanys de la cadena agroalimentària.
Pues, Carles Pérez, moltes gràcies per haver-nos explicat tot això, que sap que tenim dubtes i sempre volem que vagin a aclarir-nos, i quan més dubtes tinguem aclarides, pues, com que millor estem, més sabem què és el que passa en els nostres camps, més sabem per quines lleis s'estan regint, encara que siga sempre una autèntica batalla. Això és sempre ser espartanos, no sé si així és la sensació que té vostè.
Sí, totalment, ho has descrit molt bé. És una batalla contínua, amb molt d'esforç, però bueno, al final nosaltres també estem per això, no? Per intentar defensar els nostres interessos. I les coses són complicades, però en goteta malaia que digui jo, pues al final anem aconseguint certes coses, i per lo tant n'hi ha que estar ahí sempre donant la cara i lluitant per el sector.
Pues moltes gràcies, Carles Pérez, de la Unió.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.